Benvinguts a l'Internauta.
En un termini de 3 anys, totes les escoles i instituts catalans hauran de comptar amb un pla per tractar i prevenir l'assetjament escolar entre els seus alumnes. I és que a Catalunya les estadístiques assenyalen que entre un 10 i un 20% dels alumnes poden arribar a patir-lo. Amb el propòsit de reduir aquestes estadístiques, han nascut l'Startup Berresol, que amb l'ajuda dels alumnes permet de detectar aquest tipus de conflictes i recollir dades per entendre millor aquest tipus de violència.
L'Internauta, amb Josep Casullera.
Avui parlem de com la tecnologia pot ajudar a resoldre conflictes en l'àmbit escolar. Per això us parlarem d'una aplicació que es diu Berresol i ho fem amb en Josep Fígols, que és el director general i soci fundador responsable d'aquesta aplicació de Berresol. Josep, què tal?
Hola, què tal, Josep? Com
gràcies, estàs? Molt bé, gràcies per venir-nos a explicar en què consisteix aquesta aplicació, aquest Berresol. Clar, es coneix popularment aquesta aplicació com a, o molta gent s'hi ha referit, com l'app anti-bullying, no? Que és una definició que a vosaltres no us acaba d'agradar massa perquè no acaba de definir del tot bé què és el que permet aquesta aplicació. En tot cas, explica'ns en què consisteix, sí. Què és el que fa.
Mira, si em permets, jo abans d'explicar què és el que fa, m'agradaria explicar per què ho fa.
Endavant, doncs, sí.
Perquè, de fet, el que fa i el que farà més endavant ho hem fet degut a que hi ha una realitat que volem resoldre, que volem arreglar, i és amb aquest objectiu en el que fem les altres coses. Llavors, si expliquem el que fem sense explicar quin és l'origen, potser ens perdrem una mica. Mira, la raó de tot això, la raó d'existir d'haver resolt, ve per una realitat, moltes vegades amagada, que és la de l'assetjament escolar. I aquesta és la clau de volta de tot plegat. Per què? Perquè és quelcom que, de fet, de vegades es trivialitza, i per això tampoc ens agrada això de l'app anti-bullying, no? Ara fins i tot venen nens que diuen: ei, m'han fet bullying aquesta tarda a l'escola. No, això no és fer bullying, això no és fer assetjament.
Es banalitza el concepte.
Es banalitza el concepte, fins i tot està, ara se'n parla molt, etc. Però això és quelcom que ha existit fa molt de temps, fa molts anys. És a dir, mirem enrere, no li dèiem bullying, no li dèiem assetjament, però hi havia nois i noies que patien a l'escola. I per diferents motius, una sèrie de persones vam entrar en contacte amb aquesta realitat. Vam conèixer de primera mà situacions que nosaltres en diem de víctimes. Ja sigui víctimes directes que han patit l'assetjament, que després potser ara ja són adults, que molts se n'han sortit, molts encara no se n'han sortit, i després pares i mares de fills que ho estan patint ara. I dius: això no pot ser, no és veritat, això que m'expliquen no succeeix. Com pot ser que hi hagi tots aquests casos al meu voltant i no s'estigui fent res?
Quant temps fa d'això, de copsar aquestes situacions?
Sí, això és com Sant Pau quan va caure del cavall. Va ser fa 5 anys.
Ara fa 5 anys,
fa 5 anys. Sí, sí, per això dic, no és una cosa allò d'un fruit d'un dia que ens vam despertar. No, fa 5 anys. I, de fet, va ser Maria, una de les sòcies, som 5 socis dins de Berresol, i Maria va ser la primera que va tenir la idea. I per un motiu copsador, un matrimoni havia perdut el seu fill, que s'havia suïcidat, degut a l'assetjament que havia patit. I estaven perduts. Ella és advocada i volien contactar amb algú que els donés una mica de llum a veure si podia entrar a les comptes de Messenger a l'època, encara no hi havia els Facebooks i així, i podia trobar informació que donés alguna pista de què li havia passat. No ho sabien, no sabien quines portes trucar. I després el que volien també era a veure si els podia ajudar a tancar aquests comptes, no? El dret a l'oblit, que en aquell moment encara no estava ben arreglat. Maria, en aquell moment, que tenia i té dues filles petites, ara adolescents, va dir: carai, què és això? Ho va parlar amb gent coneguda, i a partir d'aquí vam fer una pilota i ha sortit el nucli d'haver resolt. I és que, escolta, és molt fort. És a dir, les xifres i estudis importants, el darrer que el tenim, que dona xifres de Catalunya, és de Save the Children, es diu Yo Eso No Juego, que el van publicar l'any passat. I la xifra és que a Catalunya el 10%, 9 com escaig, d'adolescents han patit assetjament en els darrers 2 mesos. No estic dient en el darrer curs o al llarg de la seva adolescència, no, en els darrers 2 mesos, el 10%. Si entres en una aula, com ara estem fent nosaltres constantment, i hi ha 30 alumnes, una xifra bastant habitual, no vull dir que la mitjana no es compleix en 30, però vaja, si vas a tot... Però pots dir, escolta, de 30, tu penses, 3 estan patint assetjament. És molt bèstia. I després saps el que ve després. I l'altra xifra, és a dir, aquesta és una, la Save the Children, però l'informe que potser és més detallat, més precís, que es diu Informe Cisneros, que també dona dades per Catalunya, el que passa que té una antiguitat de 10 anys, i llavors no hi havia ciberassetjament, que encara ho ha fet créixer, ara en parlarem de tot això, doncs parla per Catalunya d'una xifra del 22,3%, quasi el 25%, un de cada 4 nois i noies catalans adolescents patint bullying en el darrer curs. Clar, aquesta...
Va ser la constatació d'això, no?
Aquesta realitat, dius, ostres, llavors es barreja. Xifres que primer, quan les veus, és com allò, que veus un diari, escolta, estan passant no sé quantes persones que han patit no sé què, dius, bueno, els hi passarà. No, no, són xifres reals. I després et venen, doncs això, amics, coneguts, familiars, i t'expliquen casos reals i et posen la pell de gallina.
I llavors com penseu que podeu fer una aportació, de dir, com podem aportar alguna cosa a nosaltres per mirar de resoldre d'alguna manera això o d'ajudar amb aquest problema de l'assetjament?
Mira, en això sempre estaré molt agraït, i jo crec que tots hem d'estar molt agraïts al que van fer les 4 companyes meves en el projecte, perquè elles no són tecnòlogues. Elles són advocades, són expertes en mediació, en resolució de conflictes, però tenen nanos adolescents. I quan van començar a veure què és el que podien fer, perquè al veure això van dir, què és el que podem fer per ajudar, se'n van donar compte de que hi ha moltes iniciatives, i jo que vinc del món de la tecnologia dic moltes iniciatives analògiques. Es fan tallers, es fan seminaris, es fan xerrades, conscienciació, molts tests, i la tecnologia. És a dir, jo crec, com tota la vida, que quelcom ben usat pot ser bo, quelcom mal usat pot ser dolent, i la tecnologia ben usada pot ser bona. Doncs bé, elles, que no són tecnòlogues, van dir, escolta, els nostres fills, què és el que fan servir ara per comunicar-se entre ells? El mòbil, la tablet. Escolta, per què no pensem, comencem a donar voltes a veure si som capaces de crear quelcom que ells puguin usar de manera natural i que, per tant, sigui disruptiu respecte a les maneres que fins ara tenim de tractar totes les parts de prevenció, detecció, tractament dels casos d'assetjament. I aquí va sortir la idea inicial.
I llavors com funciona?
Molt bé.
Com es posa en solfa això?
Aleshores, aquí ve la gràcia. Hi ha dos, ara en aquest moment, ve resolt, el que permet són dos grans funcionalitats, o dos grans. Dic grans en el sentit de que les trobem molt poderoses. La primera és fer aflorar, posar de manifest, destapar els casos d'assetjament que s'estiguin produint, quan abans, de manera ràpida, senzilla
i segura. Facilitar la denúncia.
Absolut. La denúncia, a veure... L'alerta. La denúncia no m'agrada aquesta paraula. L'alerta. I, a més, l'alerta des de dos punts de vista. L'alerta del que ho pateix, i aquí diràs, o dirà algú dels que s'estigui escoltant, no, perdona, el que ho pateix, que ho digui. No es diu. Qui ha viscut un cas d'assetjament, i ara en podrem parlar, perquè, de fet, no només tractem, fem aflorar problemes d'assetjament, es tracta de qualsevol incident. El que passa és que els assetjaments són molt nombrosos, però un incident d'una altra mena, d'un abús sexual, també es pot detectar a través del botó. Aquest ara ho explicaré com funciona. Però vaja, i aleshores, com és que no ho diuen verbalment? És que no, és que qui pateix un conflicte d'aquestes característiques està deprimit, no en parla. Es produeix una situació de submissió respecte a la persona que t'està causant l'assetjament, que fa que estiguis ensupit. Això, qui no ho ha patit, segur que alguna pel·lícula avisa que això passa.
Sí, la dificultat de la víctima de denunciar l'abús.
Correcte.
Per vergonya, per sensació d'inferioritat, de complex...
A més, els pobres que ho passen no ho diuen ni a la família ni als amics, perquè s'ho empassen. ni els mestres, per suposat. I encara que, per suposat, les famílies, les mares i els pares, els mestres, estiguin a sobre, molts d'aquests casos se'ls escapen, perquè a més l'assetjador o l'assetjadora són llestos, fan la guitza quan ningú els veu. Els esperen a la porta, i els altres, saps el que t'expliquen? Escolta, és que per mi anar a col·legi era una tortura, és que jo ja sabia, quan m'acostava a la porta, ja sabia què m'esperava quan travessés la porta, això és molt dur. I clar, ningú ho veu. Llavors aquestes persones que no ho expliquen, amb el mòbil tenen una relació diferent, és com una extensió seva. I són capaços, de manera molt senzilla, i és el que fem amb el que en diem el botó "Ve, resolta, escolta". De vegades, a mi no m'agrada la paraula botó del pànic i aquestes coses, no. Botó "Ve, resolta, escolta", el que permet és que aquesta persona, en un moment donat, sigui en el moment en què té el problema, o, i això és molt interessant també, avui en dia les barreres d'on comença l'escola i on acaba l'escola es trenquen. I un problema que succeeix a l'escola té efectes fora, i un problema de fora, a la família, en el centre esportiu, etc., té influència dintre. Doncs bé, amb el mòbil jo tinc un problema, sigui on sigui, i puc dir, ep, tinc un problema, per tant, necessito ajuda en qualsevol moment. I aquesta és una altra gràcia. És a dir, en el cas verbal, necessito tenir la persona davant. Jo et tinc entuar al davant i ara et puc dir, Josep, mira, tinc un problema. Però clar, si tu no estessis aquí, no t'ho podria dir. En canvi, a través d'aquesta eina, jo puc avisar, dic, ep, Josep, tinc un problema. I això ho puc dir a la nit, abans de dormir, a la nit, abans de sopar, ho puc dir anant en el transport escolar, ho puc dir en el moment en què em succeeix, i això també és un tema important, no té cap mena d'addicció, perquè afortunadament, és a dir, s'usa poc, només quan és necessari, no és disruptiu en el dia a dia, perquè a l'escola, a classe, no fem servir el mòbil. Normalment poden haver-hi tablets, però el mòbil no hi és, però és que aquesta aplicació no la farem servir a classe, la farem servir en aquests moments que té aquesta tranquil·litat, per dir-ho.
Clar, i també hi ha l'element que el mòbil, és això que deies, la relació d'una persona, d'un noi o una noia amb el mòbil, a l'hora d'expressar o de poder dir, de reconèixer, verbal, d'expressar, de treure de dintre, m'està passant alguna cosa, li costarà menys amb un mòbil que fer-ho a la cara d'algú per les qüestions que parlàvem de què implica una situació psicològicament d'assetjament amb una persona. No?
És correcte. Després ens hem trobat, quan ho vam començar a fer, ho vam fer quasi per intuïció, nosaltres. Ho vam fer una barreja de per intuïció, una barreja després de fer diverses proves amb gent propera, amb alumnes, pedagogs, a veure, anem a fer proves, i després, gràcies a una prova pilot que vam estar fent durant el curs passat, que després en tot cas en parlarem. I el que no sabíem és que en aquest cas concret hi havia alguna solució als Estats Units i Anglaterra que fa coses similars, el qual dius, ostres, doncs anem pel bon camí, perquè en aquests països, és a dir, encara que aquí estem malament, estem molt malament, és que, per exemple, a Anglaterra estan molt pitjor. És a dir, a Anglaterra hi ha uns informes anuals, els annual reports, cada any s'editen, i que quasi bé el 50%, dius, no pot ser, el 50% dels adolescents anglesos, britànics, pateixen assetjament. Llavors entens coses dels hooligans i, bueno, aquest és un altre món. No anem a parlar dels britànics, parlem de nosaltres.
Llavors anem a entendre com funciona ben bé el que proposeu. Entenem que aquí hi ha un noi o una noia, un nen o una nena, quines edats estem parlant?
Correcte. L'assetjament, quan succeeix? Pot començar a produir-se com a víctima, molt d'hora. Hi ha casos, als 3 anys, ja pateixen assetjament. No és l'habitual. Els casos d'assetjament més habituals comencen cap als 9-10 anys i arriben fins als 13-14. És a dir, hi ha com una campana de Gauss aquí on es produeixen. Això, parlant en termes del nostre sistema educatiu, vol dir fonamentalment el cicle superior de primària, els 2 darrers anys de primària, i de l'ESO, els 2 primers anys, primer i segon d'ESO. Per què? Perquè és l'etapa de l'adolescència, sobretot els mestres, això ho coneixen molt bé, la personalitat s'està formant, és on som més tous i som més fàcils. Què succeeix? I això també ho vull deixar molt clar. Aquí nosaltres barregem dos conceptes. Un concepte que és, volem ser, en aquesta funcionalitat, que després parlarem de la part de mediació, en aquesta part d'avisar, de fer aflorar el conflicte, volem ser molt ràpids, molt segurs. usant la tecnologia. Però al mateix temps estem parlant d'adolescents, de nens i nenes, que en algun cas potser encara nosaltres mateixos no recomanem que facin
no
servir un
mòbil. A aquesta tecnologia.
Correcte. Per tant, diguéssim, nosaltres habitualment aquelles escoles, aquells centres que estan fent servir la nostra aplicació són d'ESO, de l'educació secundària, fins i tot ara a Andorra també de segona ensenyança, i en canvi a primària qui ho fa servir són alguns centres amb tablets que tenen al centre. És a dir, hi ha centres que disposen de tablets pels alumnes i aleshores la nostra aplicació la incorporen dins de la tablet i aleshores no és un element disruptiu, no és que els nanos vagin tenint mòbil. No ens hi fiquem aquí. Entesos. Per tant, diguéssim que el nostre usuari, on podem fer més bé, on estem fent ja més bé, són aquells de primer i segon d'ESO.
O sigui, és una app que qui prioritàriament en aquest àmbit de l'alerta l'ha de fer servir, o qui essencialment l'ha de fer servir, són les víctimes. Són els...
No.
O són els pares? O...
No, els pares no. A veure, això és interessant. Permetem, és que has obert una línia. Nosaltres pensem en els adolescents, pensem en les víctimes. I aquest és el nostre criteri. Per què? Perquè hi ha vegades, i per exemple, quan vaig veure que es posava en marxa un altre telèfon d'ajuda, és a dir, a veure, totes les iniciatives són bones. És a dir, tot el que ajudi a resoldre problemes, benvingut sigui. Però hi ha uns que són més eficients que altres. I cada cop i volta, i deixem el tema de les competències que tingui, però que fotin un telèfon, perquè truquin, els nanos no truquen, és a dir, si un adolescent té un problema, no truca un telèfon 900-0 no sé què, truquen els pares. Però clar, aquí tornem a tenir el problema, si els pobres pares no ho saben, o almenys al principi no ho saben. Per tant, el número de trucades ja són poques i ja el procés està avançat, normalment. Nosaltres el que pensem és, anem a posar una eina que, si se sent amb força, la pobra víctima de seguida adverteixi, perquè quan abans pugui advertir, millor. Però, i aquí ve l'altra part, no només prem el botó, diguem-ho així, la víctima, sinó que nosaltres convidem, parlem molt, anem aula per aula, i si no, amb els tutors ho parlem perquè reforcin el missatge, perquè els companys ho facin en el seu nom. És a dir, que qui prem el botó no només és la víctima, sinó que, i sobretot, són els companys que aquests de seguida veuen, és a dir, potser no ho verbalitza, però ja estan més a l'aguait. Si està sentada en el pupitre al costat i de cop i volta veus que aquest es comença o aquesta es comença a comportar estrany, que no menja, que se'n va sense dir res, no t'ho ha explicat, li passa alguna cosa. Doncs aleshores, aquí hi ha un principi que és bàsic. Quan hi ha un cas d'assetjament, o s'està amb la víctima o s'està amb l'assetjador. I ho he dit malament, o s'està amb l'assetjat o s'està amb l'assetjador, perquè tots dos, o totes dues, són víctimes, que d'això també en parlarem. Normalment, i això es coneix, quan hi ha un cas d'aquests, el que passa és que l'assetjador, aquí sí que no estem nosaltres dient que apreti el botó, difícilment no entres. O qui és assetjat o els observadors, que donen el pas. Ahir m'explicaven un cas d'uns pares que van conèixer que el seu fill estava patint assetjament quan ja estava avançat, però la bona notícia és que se'n van assabentar. I un dels llocs on es produïa era el transport escolar, que altres alumnes li cantaven cançons
ofensives.
Clar, en el transport escolar. Per tant, tots els que estaven allà dintre ho sentien. Si som capaços, és a dir, aquí hi juga molt la prevenció, de crear un clima dins del centre de que els alumnes vetllin per la salut emocional dels seus companys, de que el millor que pots fer és, en aquest cas, dir-ho, apretar el botó, doncs no hauríem d'esperar, malauradament, com passa tantes vegades, que no sé per què, en sé que l'alumne peta i llavors tothom se n'assabenta, però ja és massa tard.
Llavors, aquest botó, quan s'apreta, qui rep l'avís?
Molt bé. Important, també. Tecnològicament, es pot dissenyar que arribi a qui es vulgui. Però aquí hi ha una decisió de disseny d'haver resolt que creiem que és important. Nosaltres pensem que cada centre educatiu té una responsabilitat sobre els seus alumnes que fa que siguin ells els que rebin aquest avís. I té una responsabilitat, però també, i en molts casos, té els coneixements per fer-ho. i sobretot, i això ho podem dir, té les ganes de fer-ho. I si no tenen els coneixements, ja els ajudarem. Val? Però creiem que això és quelcom que des de l'àmbit educatiu és on cada centre té la potestat. També et vull dir una cosa, perquè de vegades, i això com parlo amb els mestres, quan et reben el primer cop, a vegades et diuen, no, més feina, no, sisplau, una altra, no, tranquil, això és just el contrari. I llavors, anem a parlar primer del que anem a resoldre, és a dir, que tenim de manera directa problemàtiques d'alumnes que ho estan passant molt malament, per tant, aquest ja és un tema molt important. Secundàriament, el clima, perquè clar, quan tens un cas d'aquests, això s'enrareix, i a més, quan tens un cas, l'assetjador es va creixent, i llavors comença a assetjar tot el que sigui, per tant, tens un problema greu. Però nosaltres ho fem, ho volem fer de tal manera que de seguida tu tinguis aquesta informació perquè puguis actuar i per tant el problema realment et disminueix. El que t'estem és portant menys feina. Per tant, aquí tothom hi surt guanyant. Aquesta és la idea que fem.
Ara no voldria ser gaire rebuscat, eh? Però, no. però ara em venia al cap una possibilitat, que és que clar, una cosa és donar aquesta informació que és l'alerta, l'alerta, donar informació a aquests que reben l'alerta de que aquí hi ha un problema, però també podria passar que hi haguessin falses alertes.
Sí.
No? Això com es pot gestionar d'una manera eficient per evitar que es pugui acabar convertint en un nou problema o en una extensió d'un problema ja existent? No?
Mira, jo aquí vull aixecar la bandera dels adolescents. És a dir, jo ara m'ho estic passant pipa i els companys de Berrasol anant per les aules. Jo sobretot que ja tinc dos fills i ja són grans i han passat aquesta època i estic constatant un fet real de que els alumnes, aquests nanos d'aquesta edat que t'he dit, són més adults dels que jo em pensava. Són, de vegades et deixen, dius, no, però escolta tu, sembla que siguin adults. Doncs bé, aquesta sensació es converteix en realitat a l'hora d'usar l'eina. Casos fakes d'aquests? No. Al contrari, quan arriben, perquè aquests missatges dient, escolta, doncs mira, jo sóc el Josep i resulta que l'altre Josep m'està fent la guitza i m'espera tot això. Això arriba al centre i el centre ho tracta. A mi no em diu res, però sí que hi ha centres que diuen, escolta, doncs anem a mirar això, a veure, ens podeu ajudar, o mira, hem rebut aquesta situació i ho estem fent d'aquesta manera, i s'expressen molt bé. Diuen el que els hi passa. I per tant és útil perquè de seguida els mestres, és a dir, clar, reben aquesta informació, el dia següent a primera hora ja poden parlar amb aquest nano, poden posar en marxa el protocol que tenen al centre, aleshores parlen amb l'assetjador, informen a la víctima, si és un cas greu, aleshores es disparen les alertes i si convé es truquen els Mossos perquè hi ha casos en què cal trucar. Escolta, però de seguida, no esperar quan el tema ja està corcat.
I ara m'està parlant de la part que seria l'alerta.
Correcte.
Però llavors hi ha una altra part de l'aplicació important, que és la del seguiment del procés de mediació.
Correcte.
Explica'ns com funciona aquesta altra vessant, també molt important, d'haver resolt.
Mira, la mediació és un sistema de resoldre conflictes d'unes determinades característiques, que en el món educatiu ja fa anys que s'implementa per les virtuts que té a l'hora de formar la personalitat, per una banda, dels adolescents, i perquè és eficient a l'hora de resoldre conflictes. Com tot, la mediació, no qualsevol, ho diré d'una altra manera, no qualsevol conflicte és mediable, i no qualsevol conflicte en qualsevol moment. Per què? Perquè la mediació el que implica és que som dos parts, que tenim un conflicte, i tots dos anem a posar de la nostra part per arribar a una solució. I ho farem ajudats amb una figura, una tercera figura, que és el mediador, en el cas dels alumnes són dos, els mediadors, que ens ajudaran a arribar a aquest acord. I els mediadors, i aquesta és una de les gràcies, són independents, són neutres, no ens imposen a quina solució, no ens ho diuen, ens ajuden, ens porten a que nosaltres arribem a aquest acord, de tal manera que quan arribem a aquest acord, com que l'hem acabat construint tu i jo, ens el creiem més i el complim. Llavors, té moltes virtuts que van molt més enllà de l'àmbit educatiu, però a les escoles va molt bé, no? Perquè els que tenim el problema, escolta, som capaços de dialogar, som capaços d'empatitzar amb l'altre, de desenvolupar l'assertivitat, de dir que no en un moment donat a una proposta, i no passa res, i seguim dialogant, per tant, està molt bé. Clar, Aquest sistema de resolució de conflictes, que és ideal per conflictes d'un determinat nivell, que no siguin gaire complexos, també per tema de cercles restauratius, però bueno, seria una altra banda. Doncs aquest sistema es va començar a implantar a Catalunya, jo diria que amb bastanta força, fa uns 10 anys, que en el seu moment el departament va fer una aposta. Tenim gent potent al país en temes de mediació escolar, però després, com tantes coses, degut a manca de recursos i en altres prioritats, van anar decaient a l'ús de la mediació. Tot i així, hi ha molts centres que la fan servir. Què és el que succeeix? Doncs que la mediació, a banda de que, com et deia ara, hi ha menys recursos, la mediació analògica, la de tota la vida, implica que ens hem de trobar físicament. És a dir, tu i jo tenim un conflicte, per tant, anem a parlar-ne, que és molt bo. És a dir, no estic dient que no anem a parlar, ho estem fent ara tu i jo. Però implica que hem de trobar un moment per seure junts. No només això, els dos mediadors que ens ajudaran a resoldre el conflicte han d'estar nosaltres. Ja som quatre. Però normalment també hi ha una figura del mestre o la mestra, mediador o mediadora, que d'alguna manera ajuda. Per tant, ja som cinc. Hem de trobar el moment en què cinc persones ens trobem per resoldre el conflicte. Les mediacions, al mateix temps, normalment no són ràpides, perquè necessiten un desenvolupament, ens hem d'escoltar, ens hem de fixar l'un a l'altre, hem d'evolucionar en el nostre raonament, i per tant és molt difícil fer-les en mitja hora. Però clar, a les 6, quan acabem, jo tinc activitat extraescolar, el professor ha d'anar a recollir el seu fill que està en una altra escola. Per tant, hi ha una sèrie de problemàtiques pràctiques que fa que a l'hora de la veritat s'usi menys del que es deuria. Un altre cop, aquí ve la tecnologia. Dins de la nostra...
Resoldre el problema de temps i espai.
Clar, clar, el mateix. És a dir, dins de la nostra app el que fem és... Jo obro una mediació entrant dins de l'app. I quan l'obro? Doncs quan estic en l'autobús tornant cap a casa, en el transport escolar, i demano d'obrir una mediació. Que li arriba al professor, doncs el dia següent diu, escolta, obris. En qui tinc el problema? Amb l'altre Josep. Aleshores, ell et convida amb tu a entrar en la mediació i es fa a través de l'app. I anem entrant tots a l'app i a partir d'un cert moment aquest diàleg el anem tenint en forma de xats, com si fossin whatsapps guiats dins de l'aplicació.
És a dir, que si jo sóc un alumne adolescent d'ESO, de batxillerat, i tinc un problema amb un altre alumne, per la naturalesa del problema i per com jo crec que puc mirar de resoldre'l, puc utilitzar BeResolve per proposar amb aquesta persona amb qui tinc el problema, hi ha algun professor que pugui...
El professor mediador, que està designat en el centre, i quan nosaltres...
I puc fer la proposta i dir, jo tinc aquest problema amb aquesta persona, vull mirar de resoldre'l d'alguna manera, i puc fer a través de l'app.
Correcte, i funciona. Sí. I aleshores tots dos... Clar, què és el que ens estem trobant un altre cop? Que passen coses que no havíem previst. Nosaltres el que vam pensar és que aquesta funcionalitat de mediació seria única i exclusivament per mediar, per resoldre conflictes mitjançant la mediació. I el que ens estem trobant és que es resolen conflictes, però sobretot s'usa per formar amb els conceptes de la mediació. Per què? Perquè hi ha moltes escoles, centres, que hi ha mestres que els agrada, però no han tingut temps ni capacitat per implementar la mediació amb els alumnes. Doncs bé, ara amb aquesta eina és una manera prou engrescadora, atractiva per als alumnes, d'aprendre aquests conceptes de com jo explico, és a dir, verbalitzo que tinc un problema, però ho dic amb l'eina. Però clar, és que moltes vegades no, has de dir que tens un problema. Aleshores, tu dius, i està molt bé, perquè quan jo dic el meu problema, el problema moltes vegades diem, hi ha un conflicte, i és un conflicte que és únic. No, és a dir, per mi el conflicte pot ser que m'has punxat la roda de la bicicleta, però per tu el conflicte és que jo t'insulto. I estem parlant del mateix. Però clar, hi ha una causa-efecte. Llavors, qui ha començat? Doncs clar, mitjançant la mediació és, a veure, qui va començar? Per què ho anem fent? Home, doncs jo no t'insultaria si tu ja no em fessis no sé què. Llavors, ser capaços d'estilar tot aquest raonament i fer-ho a través de l'app és molt bo.
Clar, i això és curiós perquè, bueno, ja heu posat en marxa una prova pilot, no?
Sí.
I és això que us ha permès de veure aquestes casuístiques, no? I
clar, correcte.
Plegat. Escolta, com que se'ns està acabant el temps, sí. Abans d'acomiadar-te...
Sempre passa això,
sí, 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 al final sempre acabem necessitant. Sí, sí. Ja ho farem a través de l'app.
Molt bé, així m'agrada, això m'agrada.
Però sí que voldria preguntar-te, Josep, com que sou una startup,
correcte.
Quina és la previsió que teniu de desenvolupar aquesta eina i de tirar-la endavant, de tirar endavant el projecte i de consolidar-lo?
Doncs miren, nosaltres som una startup nascuda a Barcelona, diguem, a la capital del mòbil, som una startup catalana i amb visió internacional, però que volem començar, qualsevol camí comença amb un primer pas, i el nostre primer pas és Catalunya. Hi ha un somni que tenim és, ens agradaria de que totes les escoles, tots els centres educatius, t'ho diré d'una altra manera, que tots els adolescents catalans poguessin usar Berresol. I de manera subsidiària, òbviament, les escoles. Per què? Perquè la realitat, com t'he dit, és molt dura, és xifres esfereïdores, i pensem que de manera molt senzilla, molt ràpida, es pot fer un canvi a bé gràcies a Berresol. Aleshores, donat el sistema educatiu que tenim aquí a Catalunya, el que tenim és la major part dels centres són centres públics o privats concertats i una minoria molt petita de centres privats. Nosaltres el que estem fent ara és, per una banda, parlant en el Departament d'Ensenyament, a veure de quina manera, podem fer que de manera que sigui bona per tots això arribi als centres. Val? De fet, ahir va haver un anunci molt important per part de la consellera Meritxell Ruiz, en el que parla de que en 3 anys tots els centres educatius catalans han de tenir i executar un pla de convivència en cada centre i de manera específica contra el bullying. Volem ser-hi. És a dir, és que clarament, jo escoltava això i sí que hi ha un programa informàtic de convivència que existeix ja des de fa uns mesos, però dic, escolta, és que això és bé resolt, no ho sé, parlem-ho, ens hi ficarem bé. Val? Llavors, aquesta és la nostra idea. En el mentrestant, el que anem fent, i n'estem molt contents i els estic molt agraïts, és hi ha centres en els quals ja hi estem treballant, i en tenim de tota mena, privats, públics, religiosos, laics, i són centres en els quals anem parlant, ens proven i els alumnes ja ho poden fer servir.
Molt bé. Doncs t'agraeixo molt, Josep, que hagis vingut a l'Internauta a explicar-nos aquesta aplicació i tot el potencial que té i el recorregut que té, que pel que veig és molt.
Gràcies a vosaltres.
Que tingueu sort.
Molt bé, gràcies.
Adéu-siau.
L'Internauta, amb Josep Casullera. En Joan Jofre t'ho resol.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estem?
Molt bé.
Bé?
Bé.
Crec que avui ens vens a parlar del tema de l'ensenyament. Com ha afectat les noves tecnologies a l'ensenyament, no?
Sí.
I per què t'ha sorgit aquest tema?
I com ha afectat l'ensenyament a les noves tecnologies, que són...
I viceversa, no?
Va cap a un costat i cap a l'altre.
Però per què?
Perquè aquest cap de setmana passat hi havia el Saló de l'Ensenyament.
Correcte.
I vaig passar diumenge pel davant i jo anava tranquil·lament amb la moto i vaig veure una cua increïble de gent que volia entrar, de nois i noies i pares i mares que volien entrar al Saló de l'Ensenyament, però la cua era impressionant.
I vas dir, aquí hi ha un tema.
I vaig dir, hem de parlar de l'ensenyament i veure com estan adaptant les noves tecnologies
sí.
a l'ensenyament. És a dir, què en fas de l'ensenyament? Perquè jo recordo, i d'això no fa massa temps, que quan tu anaves a classe els apunts els prenies amb paper i llapis.
I tant.
Paper i bolígraf, és igual.
Sí.
I ara ja no hi ha ningú que prengui els apunts amb paper i llapis.
Ara hi ha una cosa que es diuen ordinadors. No?
Ordinadors o tauletes o artilugis d'aquests que la gent es senta a classe i apren els apunts amb l'ordinador.
Jo quan anava a la universitat ja hi havia molta gent que començava a prendre apunts amb ordinador i entenc que ara ja això ja
és
el més habitual, no?
Mira, jo que vaig a classe, diria que un 90-95% de la gent els pren amb algun dispositiu d'aquests. Amb la qual cosa, afegeix una altra dificultat a les classes, que és que necessites endolls.
Mm-hmm. però moltes ja les estan habilitant perquè ja hi ha
endolls. Sí, que les han d'habilitar per posar-li un servei per als alumnes, i llavors veus a l'alumne que sempre es posa en un costat, perquè té l'endoll al costat,
per poder carregar l'ordinador.
Aquest va amb l'ordinador.
Aquest va fluix de bateria.
Va baix de bateria, sí, sí.
I a veure, de què ens parlaràs, què ens explicaràs?
I llavors volies...
Com afecta?
Com afecta, i volia posar com a exemples, o volia posar com a models, tres persones a les quals... Jo explicaré una mica el que fan i després crec que la gent hauria de, si li interessa, seguir-los als seus blogs, als seus
perfils de,
perfils de Twitter i tota aquesta gent.
Comencem per la Conchi López.
Comencem per la Conchi López, clópez17, sí. A Twitter, per si voleu seguir-la ràpidament, que voldria explicar diverses coses, però sobretot explicar l'ús que em fa d'una eina molt interessant que es diu Padlet. El Padlet...
Què és el Padlet?
Anava a dir...
Difícil d'explicar, eh?
No és massa difícil d'explicar. És un programa web, per tant, no és un programa que tu et baixes en el teu ordinador, que et permet fer i publicar contingut i compartir-lo amb la resta de la classe.
Podríem dir que és com una mena d'intranet, no?
Per una part, és com un PowerPoint. És a dir, perquè tu pots publicar, posar contingut, té unes seqüències que tu pots fer una presentació,
sí.
Però no es queda només amb la fase de presentació, sinó que pots compartir-lo entre molta gent de la classe, té uns sistemes de seguretat perquè aquella informació no vagi més enllà de la classe.
Es pot interactuar també
es
entre alumnes?
Es pot interactuar entre alumnes i el professor amb els alumnes, és a dir, pots anar-li passant la informació al professor, que el professor la revisi, la comenti, te la torni comentada. És a dir, té... el que veus al final, el resultat final, és, dius, ah, mira, un PowerPoint. Però no és només un PowerPoint.
Però perquè ens entenguem, és per fer, per exemple, classes a distància?
Pot servir per fer classes a distància.
D'acord.
Pot servir per fer a les presentacions d'una classe, perquè ara ja si en una classe no tens un canó projector, ja no és,
ja no és una classe,
ni és res. Que
el guix ha desaparegut.
El guix... Jo crec que encara el deuen fer servir per llançar-lo al cap d'algú.
En el cap d'algú, desperta.
El que feien a la meva època.
I què més ens expliques de la Conchi López?
Llavors, aquesta dona, jo li he agafat un link d'unes sessions de formació que està fent aquest any a l'Ajuntament de Viladecans. Llavors, és molt interessant què és el que fa amb les TIC. Llavors, diu, com podem utilitzar les TIC a dins d'una classe? I llavors dona exemples molt interessants. Per exemple, diu, fer servir un programa de geolocalització per fer recorreguts virtuals.
Val.
Això se'n diu Google Maps, que és un programa de geolocalització. Però pot servir perquè tu publiquis llocs interessants del teu municipi.
Val. És a dir, crec com una mica de xarxa...
Com una guia turística, per exemple.
D'acord.
És a dir, què li ensenyarem als nens? A fer servir el Google Maps? Home, sí,
traiem-li
és molt important.
Una utilitat al Google Maps.
Una utilitat. Abans d'allò que dèiem. Una altra cosa que diu, fem servir l'Evernote, que és un programa que jo aquí sempre he defensat, per prendre els apunts de classe.
I per què l'Evernote i no el Word?
Primer, perquè l'Evernote és molt menys agressiu, és molt light, té molt poca...
Més intuïtiu.
No, té molt poca cosa, és a dir, no pots fer moltes virgueries, no pots, fer, pots fer lletra negreta i pots fer lletra itàlica, ja pots pujar-la una mica de mida i baixar-la, però...
I ja està.
Però el ser tan petit és molt ràpid de fer servir. No necessites un gran ordinador per fer-lo funcionar.
És un simple programa de text.
Sí, però a més el pots compartir amb tots els teus dispositius. I tu l'estàs posant aquí, però si després tens un ordinador a casa el tindràs allà. Pots compartir aquesta informació amb un grup de treball. És a dir, nosaltres estem fent un grup de treball per presentar una feina que ens ha demanat el profe.
Un resum, el que sigui.
O sigui, és molt, molt, molt cooperatiu. És una eina molt cooperativa.
Evernote.
Més coses que expliquen. Diu... Podem fer servir una aplicació per crear un llibre. O sigui, ensenyem als alumnes com escriure un llibre. Com escriure, punt. I com els ensenyem a escriure? Doncs, al final, que sàpiguen que el que entreuen és un llibre electrònic i ensenyem com poden publicar aquest llibre electrònic. Per ell... per la classe o per tothom.
És a dir, com editar-lo?
Com editar-lo i com acabar traient un llibre que tu puguis poder no vendre, però sí regalar als teus familiars que hauran de passar pel tràngol de llegir-lo. Perquè el dia de Nadal, tu els hi preguntaràs si et va semblar la pàgina 24, el que deia aquell llibre a la pàgina 24, i tu has de saber,
com
contestar-ho.
Quines eines més apunta?
Com fer servir, per exemple, un vídeo documental. I jo us dono el link perquè per allà té un grapat de documents en Padel perquè pugueu anar xafardejar, mirar...
És a dir, proposa una sèrie d'eines tecnològiques...
I proposa conceptes, també. Proposa conceptes perquè un dels últims conceptes que diu és que la tecnologia no és l'eina. La tecnologia, com a si, no és l'eina, és com la fem servir. Mm. I això és molt important.
És a dir, l'ús que li podem donar...
Com agafem aquella tecnologia? Ella parla del Padel, o parla de l'Evernote, o parla...
I com l'apliquem?
Del Google Maps, i com ensenyem amb aquella tecnologia un concepte als alumnes.
D'acord.
Perquè cada vegada serà menys important. Bé, la llista dels Reis Gots, que explicaven abans, ja no serveix per res. Ni serveix que tu t'aprenguis de memòria quins han estat tots els contes de Barcelona. I això te'n vas a la Viquipèdia i ho acabes abans. Ho tens sempre amb el telèfon i ho tens a la mà.
Bueno, mai està de més saber-ho, però...
Tenir una idea, però saber-te'ls de memòria tots un darrere de l'altre.
Això potser no cal.
I això ve a compte, això del telèfon de l'altre. L'altre és en Jordi Jubany.
Qui és en Jordi Jubany?
És una persona que ha escrit molts llibres d'educació. Ha presentat moltes coses amb Carles Capdevila, el Criatures de l'Ara. I jo, a part de tots els articles que ell té, us recomano molt un que parla del mòbil pels adolescents. Més aviat pels nens, més que adolescents.
Mòbil per nens?
Perquè diu, a partir de quina edat un nen pot tenir mòbil? O és aconsellable que tingui mòbil?
I quin aconsella?
És a dir, al final no acaba dient, et dona les estadístiques i et diu què és el que està passant en aquests moments aquí.
I a partir d'aquí treuen les conclusions.
I a partir d'aquí cadascú ha de decidir a casa seva què és el que...
Està clar, perquè cadascú és lliure del que vulgui.
Llavors, les estadístiques són una mica dures, eh?
Per què?
Dona com a estadística, dona dues. Una nord-americana, d'una web que es diu, o d'un informe que es diu Influence Central, que diu que els nens tenen mòbil a partir dels 10,3 anys.
A partir dels 10 anys.
10 anys.
Increïble, eh?
És que sí.
Sembla increïble.
I aquesta web, hi ha un apartat de l'article que a mi em va deixar bastant gelat. És que
a veure.
Diuen que els nens fan servir aquestes edats, 10, 11, 12, 13 anys, fan servir molt el mòbil per enviar-se missatges. El que en anglès li diuen to text. És a dir, ja han tret el verb el més curt possible per dir enviar missatges.
Tu text.
Llavors es diu, segons les estadístiques que nosaltres tenim, tots el fan servir molt per enviar, però el que és increïble és que un 31% dels pares han confessat, perquè la paraula és confessar.
És a dir, dius alguna cosa que et fa vergonya dir-ho, eh?
Sí, han confessat que els seus fills, un 31%, que els seus fills els envien missatges de text quan estan tots a casa.
És a dir, la comunicació verbal està desapareixent, eh?
És a dir, que el teu fill pot estar aquí, tu estàs aquí, i el teu fill t'està enviant un missatge de text. Un 31% dels pares de 10, 11 o 12 anys.
És bastant greu, eh?
És bastant greu, sí, bastant greu.
Això ho hauríem de reduir, intentar reduir, no? Almenys.
Sí, fumar un crit i dir, nen!
Deixa el mòbil.
No, dir-li, nen, t'haig de dir hola. No dir-li hola, enviar.
Bastant trist.
Després hi ha una altra estadística que és més d'aquí, és de l'INE, de l'Institut Nacional d'Estadística de Madrid. Són dades del 2015. És un estudi que parlen de l'equipament i ús de les TICs a les cases. I també parla de l'edat dels nanos. Llavors diuen, amb 10 anys, nanos amb 10 anys, això el 2015 i això va pujant, que facin ús de l'ordinador és un 90%.
90?
Un 90% dels nanos de 10 anys fan ús de l'ordinador. I que tinguin mòbil un 30%. Un 30% dels nanos de 10 anys tenen mòbil.
Déu-n'hi-do, eh?
I si tires una mica més amunt, als 14 anys fan ús de l'ordinador un 96,5%.
I mòbil ja en tenen gairebé tots, també.
El 90%.
El 90%,
el 90% als 14 anys.
Però entenc que tot depèn dels límits que posis, no? És a dir, que un nano tingui mòbil no té per què ser res dolent, sempre i quan hi hagin uns límits.
Clar, el Jubany diu, el que està passant és que els pares diuen com a excusa perquè el nano tingui mòbil, que així el tenen més controlat. Diu, la realitat és que volen tenir mòbil perquè tots els del seu costat tenen mòbil.
I el
mòbil és una eina de diferenciació, perquè si tu portes un S8, que acaba de sortir aquesta mateixa setmana,
sí,
no és el mateix que si portes un Android de 50 euros.
Abans era qui portava les bambes més bones, ara és qui porta
ara
els mòbils més bons.
Ara és qui porta el mòbil més bo, sí. A veure qui és el primer que trenca la pantalla del mòbil.
Deu ser bastant freqüent.
Sí, i finalment volia acabar...
O sigui, amb l'Eduard Ballori.
90% dels nanos de 14 anys tenen mòbil.
Sí, sí.
Molt.
Ens ho hem de fer mirar, no?
Ens ho hem de fer mirar, sí. I volia acabar amb l'Eduard Ballori, que és qui dirigeix Escola Nova 21, el projecte aquest, que hi ha estat oposat. I el E. Ballori, amb E baixa, a Twitter, ens recorda una gran frase de Saint-Exupéry que diu: totes les persones grans, totes, han començat per ser nens, però pocs se n'en recorden. A partir d'aquí fa totes les seves... Les seves reflexions.
Fes-nos 5 cèntims més o menys en què consisteix. Hi ha molta gent que ja coneix l'Escola Nova 21.
L'Escola Nova 21 és en aquests moments un grup de 26 centres educatius,
sí,
que estan estudiant i promovent com canviarà l'educació i com serà l'educació en el futur. És a dir, estan veient bàsicament moltes de les coses que estan fent és com les TIC estan enfocades o estan canviant l'educació del segle XXI.
I com aplicar-les, no?
Clar, què fem amb les tauletes, què fem amb totes aquestes coses. Llavors és molt interessant, i us deixo el link, perquè en Ballori va compareixer el dimarts d'aquesta setmana a la Comissió d'Educació per parlar de l'educació del futur al Congrés Espanyol.
Sí.
Hi ha un link, és una mica més d'una hora de presentació del Ballori, però val la pena.
Però val la pena escoltar-ho,
no? Però val la pena escoltar-ho. Perquè, us en feu una idea, al mateix temps, o a la mateixa comissió, també presentava les seves conclusions un tal Bert.
El coneixem. L'exministre espanyol d'Educació.
I escoltes un, escoltes l'altre, i dius, no estem en el mateix país, ni estem parlant de...
En la mateixa realitat.
De la mateixa realitat. No, no, és completament diferent. Aquell home era el ministre d'Educació.
Sí, sí.
Aquell era el qui manava i el qui deia com per on havien d'anar les coses.
Sí, sí.
I te l'escoltes i dius, no pot ser.
Entre altres coses, aquesta comissió deia que la inversió en beques havia augmentat, quan en realitat del 2011 al 2015
havia baixat
un 30%. Però bé, es va quedar ben ample. Sí. Vol dir-ho, doncs prenem nota i l'escoltarem.
I l'escolteu. I finalment, només un comentari. Escola Nova està molt patrocinada, ajudada, subvencionada per la Fundació Jaume Bofill, que us deixo també el link. Tenen molta informació.
I fan molts estudis.
Sobre ensenyament. Molts estudis. Hi ha un vídeo que us recomano, de l'Eulàlia Canet, que es diu Llapis, guixos i pantalles. I parla del dia a dia amb aules de cicle inicial, perquè no estem parlant del que passa amb nanos de 10, 12, 14, 15, 16... Ja tenim molt clar que als 16 anys els nanos van amb l'ordinador a classe.
I de qui no es parla?
Què està parlant a cicle inicial? El cicle inicial són nanos de 6, 7, 8, 9 anys. El que se'n deia primària. Però no sé si els doctors tornen a dir primària o com. Però nanos petits, és a dir, que estan molt, molt influenciats per a totes aquestes tecnologies.
Prenem nota. Ens escoltarem els discursos,
consultarem
xarxes socials.
Molta feina per fer.
Perfecte, Jofre. Ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Perfecte. Vagi bé. Adéu.
Soy de equilibrista que camina per damunt l'acord. Acrobàcies al mortal.